Abans de començar a preguntar-vos als ponents, he intentat agafar algunes paraules, algunes expressions de cada presentació. M'han agradat molt, per exemple, les 3Ds que ens ha dit la Sara. Aquesta és desmemoritzar, dessacralitzar i desaprendre. O també el fet de que hem de prendre'ns les coses amb més humor. Això de l'orinal és un element fantàstic. O la intervenció també sobre quin paper juguen les col·leccions i la salut mental, que a dia d'avui en el món que vivim, sortint d'una pandèmia, com molt bé deia l'Àlex, és un element que interessa molt i crec que és un fet transversal de totes les intervencions que era latent. També les coses lindes i inútiles. Això també a Sant Adrià heu tingut bastants alcaldes immigrants. Jo conec un que era el Joan Callau, que era immigrant dintre del propi Catalunya. Venia de Santa Coloma, anava fins a Sant Adrià.
No, l'anterior era de Badalona.
També és immigrant, ve del poble del costat. I després també conceptes com memòria, la memòria històrica, la identitat. I una frase del Josep, que està molt bé, que és com acabarà tot això, que crec que és interessant. No sé si podríem començar per aquí. Si voleu, Joan, com acabarà tot això? Perquè potser València és el lloc on ara mateix està un govern. Està constituït ja el govern? No? S'inaugurarà l'exposició sobre les fosses amb el govern constituït? No. Quan durarà tot això? Sí, quin dia ens proposes vindre?
Ara. No, podeu vindre quan vulgueu. L'exposició s'inaugurarà este dimecres. Obrirà portes, perquè vam rebre una notificació del secretari dient que no podíem inaugurar, que havíem d'obrir.
Hi ha eleccions?
Obrirà portes. El govern encara no està constituït, però les portes estaran obertes, òbviament. En el cas de l'Etna, obrir una exposició que es diu Les fosses del franquisme, el 5 de juliol del 2023, quan el nostre pròxim conseller de Cultura és un membre de, bueno, tot el món ho sap, de Vox, que estan prou en contra del tema de la memòria democràtica, però això té una pena. Té igual, jo tampoc vull entrar en aquest tipus de qüestions. Nosaltres en aquest projecte portem temps treballant-lo, anem a obrir-lo sí o sí, és un acte absolutíssimament conscient i que siga el que siga, ja, té igual. Ens deguem a les famílies, ens deguem a una feina de recuperació de la memòria que no és qualsevol cosa i ho farem. A partir d'ahir, aquesta col·lecció que s'incorpora al museu pot tindre moltes vides. Pot tindre moltes vides i ara mateix són difícils de què vols puga contar. Jo tampoc volia incidir més, perquè l'Etna és moltes coses més que això. El que passa és que ho havia de mencionar, perquè és de veres que quan vam decidir obrir les portes per a aquesta col·lecció a Terrara, crec que és molt important que s'entenga que eixa col·lecció a terra en un museu de cultura popular valenciana, no en un museu d'història, perquè no hi ha un museu d'història a l'estat espanyol per se, tampoc hi ha un museu d'història al País Valencià, hi ha un museu d'història de la ciutat de València, però no un museu d'història al País Valencià. És important per entendre com un museu, que és que quan ho expliques per ell, que es dedica a la cultura popular i tradicional, bueno, pues ha tingut que acollir amb molt de gust i amb moltes ganes, però això crec que és una anomalia que s'hauria de dir també. Ja veurem com acabarà mediatitzant la nostra acció com a museu i com aquest trasbalsament fins a quin punt arribarà. No ho sé.
Potser el fet de ser un museu d'etnologia us dona una llibertat que sent un museu d'història potser no tindríeu.
Absolutament. Nosaltres, com bé va dir un responsable polític, vosaltres sou un museu de premsa local. Que ho va dir així. A nosaltres ens han dit moltíssimes coses, totes elles, moltes empreses, amb molt d'humor i les hem revertides. Si som un museu de premsa local, ens quedem una col·lecció de memòria democràtica. Què passa? Este tipus de qüestions, clar, perquè el que acaba de dir té absolutament tota la raó. L'Etna ha jugat conscientment a fer coses que l'IVAM, el nostre veí, l'Institut Valencià d'Art Modern, un museu de premsa nacional, perquè en aquesta frase també diria no com l'IVAM, que és de premsa nacional, probablement no podria permetre's. No podria permetre's de ninguna de les maneres, com que nosaltres som un museu absolutament irrellevant, doncs en la rellevància vivim la mar de gust. Este tipus de qüestions cal aprofitar-les. No? El que passa és que, com tot en esta vida, tampoc som naïfs, almenys algun dia entren i mos posen dos galtades al puesto, no? Vull dir, ja està bé. No? Però bé, independentment d'això, jo crec que nosaltres, com el MEN, com el Museu de la Migració, com el Museu de la Vida Rural, tots són museus que els equips que estan ahí darrere es creuen molt les coses que fem i estem ahí per treballar per la societat i assumir més reptes que això vinga o comporte, independentment de que aquests reptes a vegades pues, ens compliquen la vida o no, no ho sé.
Veiem l'exemple valencià, però no sé, Sara, si a Suïssa aquesta, el fet de les escultures que es van...
No.
Català, bé, sí? Aquestes escultures que es van amb el Black Lives Matter es van vandalitzar i veiem que la mateixa administració no les ha vandalitzat, però les ha contextualitzat en un moment cultural, polític, no sé si fins i tot amb una guerra cultural, sense comptar amb el museu, cosa que a mi no sé si la resta de persones que som aquí ens ha impressionat, però una política cultural sense comptar amb el museu a mi m'ha sorprès molt. No sé com ho viu primer el museu i després els treballadors del museu, que clar, penses, ostres, hem fet tota aquesta feina i potser ens queda en va amb la mateixa administració on som presents, no?
Bueno, no sé si estoy capacitada para hablar, contesto en castellano porque no tengo suficiente fluidez como para hablar en catalán. Decía que no sé si estoy capacitada para hablar por la sociedad suiza, porque como he dicho desde el principio, enuncio desde Neuchâtel y además la identidad suiza es una cosa muy fluida, difícil de definir y hay muchísimas diferencias entre lo que es la zona francófona, que es en la que yo vivo, de la Suiza germanófona, que es otro mundo completamente distinto, y de la Suiza italófona, que es absolutamente diferente. Con lo cual, bueno, en la Suiza francófona hay también muchas diferencias entre Neuchâtel y Ginebra, y en Neuchâtel ha sido una decisión política, yo creo, pero esto es una cuestión totalmente subjetiva, con la voluntad de domesticar el conflicto. Porque el anticiparse a que las instituciones museísticas o la universidad entrase en materia es una manera también de controlar de antemano cómo van a ir funcionando las cosas. Entonces, actuaron bastante rápido, hicieron este proceso que está en curso, que todavía veremos cómo va a ir, pero no sé con quién lo comentaba en la pausa del café, yo creo que al mismo tiempo hay un punto de hipocresía, si lo puedo decir de esta manera. Bueno, yo hablo muy claro, luego me critican mucho, pero hay un punto de hipocresía. ¿Por qué? Porque se está criticando, se está criticando el pasado. Quiero decir, hay una mirada a un revisionismo de lo que se hizo. Ahora de repente tomamos conciencia de que sí, en Suiza y en concreto Neuchâtel tuvo una participación importantísima en la trata negrera, porque la mayor parte del siglo XVIII, los mayores barcos negreros del comercio transatlántico estaban financiados con dinero suizo y en concreto con la ciudad de Neuchâtel, aunque sea un país que no es marítimo, pero tenía flota negrera. Pero, sin embargo, no hay una gran reflexión sobre cómo, como país, nuestra gran prosperidad procede de, entre otras cosas, del sistema capitalista, de las empresas multinacionales y de todo el trabajo que hacen en el planeta. Y eso es lo que nos sustenta. Quiero decir, nos ha sustentado como sociedad en los últimos años y nos sustenta ahora, incluido el museo, que es indirectamente, también nos financiamos de ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, si puedo decirlo así, creo que hubo una parte de domesticación del conflicto, de anticipación para evitar que de alguna manera los museos pudiesen reaccionar. Insisto, tampoco en nuestro caso hay un interés muy grande por parte de la dirección del museo de abordar estas cuestiones, con lo cual dejas un campo libre que es ocupado por otros. Y de alguna manera también era evitar poner el foco en el presente y en la situación del país con respecto a determinadas cuestiones, porque es mejor mirar al 18 que mirar a lo que hacemos ahora.
Hi ha un exemple molt clar, que és que coneixem Suïssa perquè xocolata.
Bueno,
¿y dónde ve la xocolata de Suïssa, no?
És un exemple bàsic. Hace justo en la pandèmia, luego se suprimió a raíz de la pandèmia. Yo había propuesto una actividad justamente que lo que cuestionaba era el origen del chocolate, porque en Suiza el emblema, todos lo sabéis, el chocolate se identifica, hasta la propia sociedad ha creado un imaginario en el que el chocolate es un producto netamente suizo. Sí, es un producto netamente suizo, pero hecho con un producto colonial. Pero es que además, no sé si sabéis, esto os lo comento, que lo que en realidad Suiza inventó fue el chocolate con leche. No es el chocolate, porque el chocolate en España desde la conquista se tomaba, formaba parte de la comida de las élites. Lo que Suiza inventa es el chocolate con leche. Y hay una metáfora, por volver a la cuestión de las polisemias y las metáforas, que es el blanqueamiento de un producto que era negro. Y yo quería hacer una exposición sobre eso. Quería hacer una exposición, bueno, una exposición, una sala que hablase sobre cómo se blanquea un producto que es negro en origen con toda la polisemia que eso tiene y las metáforas, ¿no? Que hable del comercio colonial, que hable de un producto, porque al final lo que le introducen los suizos es el producto de la vaca, que sí que es un símbolo suizo. Finalmente, con la pandemia eso se bloqueó, pero era de alguna manera intentar hacerle ver, es un poco pretencioso, intentar compartir con la gente que eso que es tan emblemático, que constituye, que es parte constituyente de nuestra identidad como país, como comunidad, también es un producto históricamente connotado que tiene muchas implicaciones hoy en día, porque, bueno, digo un nombre, bueno, no hace falta que lo diga, hay una empresa multinacional suiza emblemática que todos conocéis, productora de chocolate y otras cosas, que está teniendo muchos problemas en África, sobre todo en la costa occidental y en países como Colombia, precisamente por el tipo de trabajo, las condiciones de trabajo, la explotación del cacao, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el proyecto se suspendió, yo espero que en algún momento se pueda retomar y hablemos del blanqueamiento
de la chocolata. De la
chocolata. Y a ver, pero...
Tens micro, Josep. Ha sigut tocar la xocolata i ens hem posat tots.
La xocolata nos volvemos locos.
No sé si te refieres a Calia.
Bueno, es igual. Neuchâtel, para los que no están familiarizados, la familia chocolatera era Suchar, que todos os acordáis del turrón de chocolate, si está, por volver a lo de la infancia, el turrón de chocolate, en fin, pues Suchar, pero la empresa de la que hablaba Suchar es el que inventa, hay una lucha, porque Cayer y Suchar también tienen fuertes. Una competencia entre ellos por quién inventó el chocolate con leche, pero los de Suchar dicen que fueron ellos, es emblemática, es una marca, pero cuando hablaba de la gran multinacional me refería a Nestlé, que es una potencia en sí misma, es casi un país dentro del país y que controla el tráfico de una buena parte del cacao en este momento.
Después de visitarte en Neuchâtel, al cabo de dos días visité la exposición o el museo de Calier, es para ponerse los pelos de punta, es como unas termas romanas, ir del caldarium al frigidarium de golpe. Porque el discurso colonialista que hay en la exposición es para ponerse los pelos de punta.
Va, hem vist que la xocolata dona per molt. No sé si l'Imma també en aquest moment... Clar, aquestes jornades les tenim entorn dels museus actuals. I sent un museu municipal, i crec que la vostra peça més gran és el vagó aquell del Sevillano. Desconec com han quedat les eleccions a Sant Adrià, no sé si encara segueix el mateix govern que hi havia, sí? No sé si aquest fet fa que seguiu amb una mateixa línia i, com deies tu, els vostres alcaldes, segurament regidors, us han donat un suport en els temes coherents, concrets que dèieu, o veieu en un futur un canvi d'una línia per explicar, potser, si és de l'immigració, començar a explicar la primera generació, la segona, la tercera generació de gent vinguda de fora. I com? Com fer-ho?
Sí, ara sí. No? Nosaltres intentem ser molt i molt i molt discrets. No abanderem res, no li estem ensenyant res a ningú que no sàpiga o que no tingui la informació per altres mitjans que no siguin al museu. Nosaltres som un museu, som un espai patrimonial, entenem que consolidem una, com us he explicat, una col·lecció, però intentem no abanderar idees perquè parlem de ciutadania, no parlem d'idees polítiques. Tenim el recolzament del nostre municipi, tenim el recolzament d'altres institucions, el Departament de Cultura, la Diputació de Barcelona, és a dir, i presentem projectes i treballem per objectius. No intentem És a dir, no intentem canviar les coses, intentem viure una mica amb cap a on va l'aire, intentem, bueno, tenim, òbviament, una base de treball, uns principis, no? Però ara, aquests dies, entre l'equip hi ha hagut aquestes converses, no? De què passarà, no? Si guanya Vox, si no sé què. Bueno, jo intento una mica calmar una mica les aigües i dir, escolta, no ens posem constantment el pal a les rodes, de dir, és que no podrem dir o és que no podrem fer. És a dir, la nostra obligació és dir i fer determinades qüestions, sense abanderar-nos de res i sense sortir amb les primeres planes dels diaris, perquè no és el nostre objectiu. Som un museu que sobreviu amb uns pressupostos, de veritat, ridículs. Per nosaltres, omplir la nevera és realment complicat. I el nostre públic és terriblement generós a l'hora d'organitzar els espais, de fer les activitats, d'organitzar projectes, de col·laborar amb la Constitució, per tant, de consolidar la col·lecció. Per tant, només per el respecte que nosaltres podem tenir als nostres alumnes que estan durant 9 mesos, és un curs sencer, un grup d'alumnes treballant per dissenyar un espai del museu, per fer les visites guiades als propis alumnes i als seus companys, per generar un relat. És a dir, aquestes alçades de la jugada jo crec que és molta discreció, molta serenitat i això ja va ser una imposició real sobre l'equip. És a dir, tenim dues coses que tenim enrere. Una és la Carta de Drets Humans i una altra és la Constitució i l'Estatut. Val? Per tant, és a dir, qualsevol altra cosa la podrem discutir, però tot el que no estigui sotmès a una llei de protecció de les persones, no ens ho plantegem. És a dir, és que ens cremaran el museu. Qui ha dit aquesta tonteria de que ens cremaran el museu? No és constitucional, no defensa els drets humans i no està protegit per l'Estatut. Per tant, s'ha acabat. És a dir, no ens plantegem en aquest moment qüestions de fatalisme. Pot passar? És que ens han passat moltes coses, moltes coses. Portem 19 anys treballant. Ens han passat moltes coses en aquests 19 anys. I
Has el trampejat.
Clar, fer una mica, pues, això, a veure, contracorriente, però tampoc crec que ens hem de posar... I d'altra banda, hi ha una altra cosa que sí que voldria posar èmfasi en les 4 participacions que hem fet aquest matí. És a dir, no hi ha portes tancades. Són museografies absolutament obertes. Estem treballant en projectes que estem avaluant els propis resultats sobre el propi projecte. És a dir, és el nostre dia a dia. I és una manera de treballar complicada però molt agraïda. Ens podem equivocar, clar que ens podem equivocar i reubicar-nos de nou, no? Però jo soc molt partidària de no deixar res tancat i d'intentar, jo crec que no és ser valent, és ser coherent. I, per tant, mantenir la coherència dia a dia amb les nostres necessitats i, sobretot, amb el nostre públic i la demanda que tenim.
I ara em fa gràcia que parleu de museus oberts i de no tancar les coses. I ara l'Àlex li pregunto pel museu particular i com està el museu particular.
Perdó, he tancat el micro. Perdoneu. El museu particular com està? Doncs està latent, vull dir, està en procés de convertir-se en una tesi doctoral, que no és poc, vull dir que entre això i la meva feina que tinc, que ja n'és molta, sobreviure dins el sector cultural, doncs, bueno, vull dir, tinc el temps que tinc, vull dir, o externalitzo les hores de son o no, i que me les dormi algú altre i aleshores jo segueixo assumint projectes o això, o venc la nevera perquè no la puc complir, vull dir que clar, estem... Al final, no, realment el projecte del museu particular ja el vam també plantejar, com a mínim per edicions, no? És a dir, que sabíem molt clar que començàvem l'edició del 2021 a l'Espluga de Francolí, al Museu de la Vida Rural, no? I tot i que allà teníem les portes i seguim tenint les portes obertes per continuar, i de fet aquest era una miqueta el desig des del Museu de la Vida Rural, de que continués, però nosaltres volíem, doncs, tancar-ho d'aquesta forma no per edicions. Ara estem en un procés també, doncs, de potser no fer tant edicions constants, sinó de seguir explotant aquesta mateixa característica dels objectes com a singulars i de més. De fet, vam fer una petita exposició semblant al Museu Comarcal de la Conca de Barberà, on vam agafar doncs, un...
El Bambi, no?
Un, sí, vam agafar una d'aquestes atraccions, un d'aquests cavallets que hi ha a les portes de les perfumeries, de les botigues de joguides, de, no, de caramels i de més, no? Que en el cas doncs, de, era un, estava a la plaça Major de Montblanc, era un Bambi de color lila, i que al final era un Bambi on jo m'hi havia muntat, on el meu germà s'hi havia muntat, on no, la Laura que està aquí s'hi havia muntat, i que, perquè al final havia estat en servei, no? Aquest Bambi més de dues dècades allà i tots havien passat per allà i lamentablement, just abans de la pandèmia, va tenir una avaria, aquelles coses que ja no val la pena reparar, sinó que val més comprar-ne un de nou i aquestes coses del consumisme, i aquest Bambi el van guardar a la rere botiga, no? I ja va desaparèixer, no? Jo crec que no, que necessitava aquest element necessitava un comiat, no? Li havíem de donar un comiat col·lectiu i per això doncs vam fer aquesta exposició, només hi havia aquesta atracció, no? I on després també vam aprofitar i vam fer doncs que la gent veure com compartim al final l'espai públic i les vivències també acaben sent compartides, no? I vam posar doncs un mapa enorme de tot el municipi de Montblanc en aquest cas, i demanaven a la gent que assenyalés on havia fet coses, no? Demanaven a la gent que ens posés un gomet groc allà on havia fet el primer petó amb algú, i que posés un gomet vermell allà on havia rigut alguna vegada o allà on havia plorat alguna vegada, no? I així vam fer un mapa que més enllà dels monuments o dels serveis, que és el que, no, fan a turisme, nosaltres allà vam marcar emocions, no? I vèiem doncs, que a la plaça Major hi havia una concentració de coses, que allà passaven moltes coses, i vèiem que allà a dalt, aquella església que queda més abandonada, doncs allà s'anaven doncs, a fer altres coses, que potser no eren plorar, que eren més aviat doncs, el dels petons i de més, no? I això era molt divertit, no? Al final, com us deia, a través d'un simple objecte parlar de tota una comunitat.
Hi ha un... aquestes...
Vull dir que seguirem explorant aquesta via,
per això,
aquest... potser no tant com a un museu d'un doncs, any sencer amb una vitrina i cada any anem, i cada mes anem canviant, sinó doncs, fent petites intervencions arrel d'aquest mateix objectiu.
I has estat tu un també de les persones que més ha parlat, que jo crec que en els museus actuals és un fet molt important, i parlant de col·leccions encara més, del món digital. És a dir, el museu particular, els de la Conca vam tenir la sort de poder-lo visitar pràcticament tot, a les 12 peces, però sí que és veritat que la gent que no podia, i has ensenyat la foto del diari d'Ucraïna, que potser, Colòmbia i Argentina potser eren més lluny, però és un projecte que va donar la volta al món, però ho podíem consultar tots des de Twitter, Instagram, has dit, i el blog, no?
Sí, sí.
És clara aquesta aposta digital? És a dir, el museu particular pot ser sempre un element molt més digital que presencial?
No, precisament no té per què. És a dir, en aquesta primera etapa sí que va ser així, en part perquè va venir imposada, no? Que de fet jo ja l'havia plantejat d'aquesta manera, és a dir, la part del museu...
L'esquema aquell que ensenyava.
La part del Museu de la Vida Rural va venir després, quan el projecte ja estava, diguéssim, pensat, no? I després vam dir, ostres, si ells tenen la vitrina i nosaltres hi podem donar un valor afegit, no? Que és a dir, que és donar-hi, fer aquest joc, no? De sacralitzar, no? De dir, ostres, això és un vidre de seguretat, vull dir, és que aquí, allà has d'anar amb un mall i no l'acabaràs de rebentar, aquell vidre de seguretat, no? Ostres, doncs jo a la meva forquilla, no? O un pot de xampú, vaig anar a comprar un pot de xampú.
Això vaig
anar fins al Bon Preu perquè era l'únic lloc on vaig trobar que hi havia xampú etiquetat en català, vull dir que això també va ser una altra història, no? Però i vam posar allà i després, evidentment, doncs, quan es va acabar, el vaig anar gastant jo, o sigui, ja vaig comprar un que després m'agradés i de més, i el mateix va passar amb les llaunes, tot i que el Joan, el conserge del museu, em deia, bueno, el noi de manteniment del museu em deia, no te les mengis, que han estat un mes aquí, que li toca el sol cada matí, a veure si d'això, i no, vull dir, va estar a la merda.
Els vas menjar?
I tant, bueno, sí, una era de tomàquet fregit i de més, vull dir, quan vaig fer algun plat me'l vaig posar i no passa res, no? Vull dir que no té per què, però sí que si et beneficia, i al final estem abocats amb això, ens agradi o no, vivint amb aquest món en part digital, doncs aprofitar-ho, però que no tot ha de passar pel digital, efectivament, perquè és que si no, jo crec que encara necessitem, i després de tot això que hem viscut, no, d'aquest temps d'estar tancats i de més, necessitem aquest contacte, no, necessitem aquests llocs de, no, d'anar a veure, de que al final tot t'envolti també, no? Vull dir, ara està super de moda, tot ha de ser immersiu i tal, vull dir, la vida és immersiva, senyors, vull dir, sortint, no? I gaudeixin-la, vull dir, no cal que sigui un píxels, no? Però el fet de sortir de casa, no? Ja és una experiència, l'anar al museu, que no és una experiència de fer un clic en una pàgina, però que una cosa no ha de ser excloent de l'altra.
No sé, Imma, com veieu el món digital des del Museu de la Història de la Migració de Catalunya?
A moltes dificultats. Jo sóc una senyora gran, m'he anat adaptant a les circumstàncies mica en mica i espero que...
Però dèieu que una part de la col·lecció és
sí,
digital a dia d'avui.
Sí, està digitalitzada i està catalogada com, a, com si fossin objectes, però dins d'un catàleg digital. Però és fonamental, sobretot, per la sostenibilitat. Un equipament com el nostre no podria tenir una col·lecció com la que nosaltres tenim si no estigués digitalitzada, perquè només la conservació... l'emmagatzematge, la cura que tens d'emmagatzem, per nosaltres això ja és una dificultat, tenim un 20% de peces, que no són la resta, el 80% són peces que estan digitalitzades. I per tant, clar, en aquest sentit, per nosaltres és fonamental. Però també és fonamental perquè... Bueno, us explico una qüestió, és a dir, nosaltres per la pandèmia... Teníem, aquell any no sabíem si anirem arriba perquè teníem moltíssimes reserves, al mes de setembre-octubre vam començar a tenir moltes reserves educatives i teníem ja doncs, pràcticament tot el curs ja reservat al museu. No? I què vam fer? Doncs vam agafar l'agenda, ens vam anar cap a casa i vam anar trucant escola per escola, professor per professor, i els vam dir, escolta, voleu la visita virtual? Sí, vale, doncs al mateix dia i a la mateixa hora... Si teniu aula virtual, nosaltres entrarem en aquesta aula virtual i treballarem amb els vostres alumnes. Clar, els profes, supercontents, perquè era una hora, dues hores que estaven fora de les pantalletes amb tots els nens. I nosaltres continuàvem fent la nostra tasca i, per tant, per nosaltres també era important. Si una part de la col·lecció no estigués digitalitzada i no hi hagués... Això hauria estat impossible de muntar en una setmana. És a dir, a la setmana s'havien fet totes les trucades i s'havia resolt. Això no hauria estat possible si la col·lecció no hagués estat i no tinguéssim, ara està en stand-by, però en aquell moment la pàgina web estava super al dia i molt ben gestionada i en aquell moment vam dir, ostres, aprofitem aquesta conjuntura, no? És important, sí.
I doncs, a Neuchâtel, el tema digital?
Bueno, es el tema digital en Neuchâtel lo llevamos como podemos, no muy bien porque... Pero la base de datos está completamente digitalizada, es accesible desde el exterior, pero como digo siempre, y hablando de las 3Ds, la primera, la democratización, es que no basta con tener la base de datos digitalizada. Eso es un primer paso, pero la cuestión también es qué información aparece en esa base de datos, porque son informaciones muy someras, solo aparece la designación del objeto, una breve descripción, pero en realidad no está contando toda esa historia y todo ese peso detrás de las colecciones, por ejemplo, lo que contaba antes, ¿no? Cómo se han constituido, toda la cuestión de las memorias. Entonces, pues sí, hay un trabajo que está hecho de base que es absolutamente necesario porque es el que permite el primer acceso, pero a mí me parece que queda muchísimo por hacer y como yo estoy de acuerdo con Alex, es un complemento, no sustituye, porque yo creo que como la experiencia presencial de una visita al museo, eso de vivir la experiencia colectiva, individual y colectiva, no hay nada, por muchísimas razones, pero creo que el trabajo, por lo menos en nuestro caso, está por hacer. No se nos dan bien las redes sociales, por ejemplo. Yo también soy mayor, y entonces pues no, pero la persona que lleva la comunicación es más joven que yo y lo tengo que decir, no se nos dan bien, no hemos conseguido, digamos que no me quiero extender mucho, pero nos hemos concentrado tanto en nuestras exposiciones durante tantos años que eso lo sabemos hacer más o menos bien, pero el resto y sobre todo la parte de los públicos y del contacto con el público lo llevamos regular tirando a mal. És una opinió.
Una opinió, sí.
Bueno, però és que no és obligatori al final tenir xarxes, no? És a dir, no, però a vegades ho hem assumit com obligatori, igual que ara sembla que sigui obligatori tenir un espai immersiu o que fa uns anys era obligatori tenir les ulleres aquestes que ja no les fa servir ningú o que a vegades, és a dir, si després el que fas amb aquestes xarxes és acabar replicant el mateix que hi ha allà i no acabes ni aportant un contingut diferenciat, ni aportant un valor afegit, que, el mateix amb qualsevol altra tecnologia o amb qualsevol altre recurs del museu, doncs a mi tampoc no m'acaba de servir. Està bé a vegades tenir-les com a punt d'informació, no? Com a punt de referència, quan obre, quan tanqui, quins serveis i de més, pot estar bé, però si després el que fem és limitar-nos a tornar a donar aquesta mateixa informació, que en el cas de les col·leccions crec que tenim també un determinat problema, que és que acabem a vegades donant informacions que per nosaltres, que som, bueno, ja, no, que ningú s'ofengui, però vull dir que som uns friquis d'això, que perquè ens agrada i perquè al final ens hi dediquem i de més, ens pot semblar molt interessants. Però, sisplau, i amb això tampoc ningú s'ofengui, però no deixeu fer mai una cartela a un arqueòleg, per l'amor de Déu. Vull dir, perquè després comencem a omplir de dades que són totalment irrellevants, no? I ara amb això tampoc t'ofenguis, Carme, vull dir, els museus d'art, què m'importa a mi si allò fa metro per metro 20? Que ho tinc davant.
Ho veus.
Vull dir, que ho veig.
Ho veus.
Què és? Que quan vas a l'IKEA per veure si t'hi cap a casa. No? I dius, no, aquest
has de robar, home.
Aquest no el prenc perquè no, damunt del sofà no m'hi cap. No? A veure aquell d'allà com fa. No? Coses, i en canvi, no, l'exemple que parlava el Joan, no? D'aquesta cartela, on explica la història, on explica, on posa de manifest el què. I després, si vols, ja diràs què és o d'on surt i de més. No? Però les carteles que en si ja són petites, i aprofitem l'espai i diem coses que poden ser rellevants, no per nosaltres, perquè al final no és el nostre museu, no? Serà el museu d'aquella persona que està al davant de la cartela, no? d'aquella persona que l'enganxa a la paret.
Sí, puedo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, que es una tontería hacer cosas solamente,
porque están,
solamente porque están de moda y es porque lo que toca. Tenemos que hacer y es lo que toca. Pero me parece que Laima ha dicho un concepto que es fundamental, que es el de la ciudadanía. Si hacemos eso y si visibilizamos lo que tenemos, las colecciones, es porque consideramos que finalmente el patrimonio es algo que nos pertenece a todos. Entonces, esa idea de visibilizar las cosas, de hacerlas, de aproximarlas, de hacerlas accesibles, tiene que ver con esa idea de la democratización. Y en ese sentido hay que usar los útiles que la sociedad contemporánea también está utilizando. Sí. Porque si no, hay toda una parte de la sociedad de la que perteneces que se queda fuera de ese contacto con el museo. Y a nosotros nos está pasando, lo vemos en la sociedad de amigos del museo, que tenemos una media de edad fantástica. No tengo nada contra la gente mayor porque yo soy mayor. Pero claro, tenemos una media de edad en torno a 70.
Amigos del museo.
Entonces, ¿dónde está el reemplazo generacional? Y para ese reemplazo generacional es no hacer exclusión o no concentrarse solamente en una cosa, pero significa ser capaces también de incorporar todo eso para ir ampliando la ciudadanía y ser verdaderamente instituciones que hacen del patrimonio una cosa democrática y que nos pertenece a todos. O sea, que estoy de acuerdo lo de hacer por hacer y sobre todo hay que formar a la gente que se tiene que encargar de las redes sociales si es que decidimos tenerlas, porque también puede haber una reflexión e internamente y decidir que no nos interesa lo más mínimo, es una opción libre, pero hay que al menos reflexionar si sí porque sí, si no porque no, y si decidimos que sí, habrá que ocupar y preocupar a alguien para que se encargue de eso, porque claro, hacerlo de manera aleatoria, amateur y tal, pues no funciona.
Crec que l'Imma i després el Joan volien afegir alguna cosa.
El tema és que tant...
El micro? Imma.
Perdó. Que aquesta digitalització de les col·leccions el que permet és l'accessibilitat i, per tant, que arribi, no que substitueixi el públic que no ve al museu, sinó que sigui un complement a aquest públic que ve al museu, que aquell matí no ho haurà vist tot i després tornarà a casa i farà coses. No? Però també crec que és molt important ser massa... Jo intento ser molt generosa amb les condicions amb les que treballo i, per tant, doncs, també me regalo. És a dir, ei, no podem tenir un tècnic d'informàtic ni un tècnic de xarxes socials. Vale, doncs, què tenim al poble? Nens que estudien, que fan treball comunitari. Doncs els nens que fan treball comunitari venen al museu i fan les xarxes socials. I dos dies a la setmana seus amb els alumnes i els dius, mira, aquesta és l'expo, això és el que m'agradaria que expliquessis. Vale, doncs ja ho fem. I ja està, i s'emporten les fotos i ho fan ells. Si no ens podem permetre determinades qüestions, jo crec que també hi ha recursos. Nosaltres, per exemple, l'audioguia, quan el Departament de Cultura ens va oferir tenir una audioguia al museu, la vam fer per tot. Audioguia que serveix per persones amb discapacitat visual, per persones amb no sé què, per als nens que la facin servir a l'aula connectada a la pàgina web del museu. És a dir, i tot no, una audioguia va per parts i dius, què esteu fent? Estem fent refugiats, i entreu a aquesta part, que és la part xula del museu, prepareu-la i després ja vindreu. No? Però en aquest sentit sí que crec que les noves tecnologies ens ajuden molt a arribar a molts públics i també a gestionar d'una manera més còmoda i més feliç, que si no has de tenir un tècnic de xarxes socials, un tècnic de pàgina web, i quan no funcionen, ei, pues no funciona, que tampoc no vam a dir. És que no podem arribar... Jo la veritat és que ha arribat un punt en què crec que de vegades l'autocrítica és més gran que la pròpia compensació, de dir, pues, tenim això, fem-lo servir, no ens oblidem que tenim una audioguia o no ens oblidem que tenim un servei comunitari amb més de 17-18 anys que tenen, no seguidors, no. És a dir, els seguidors que té el nen que ens ha fet dos tuits al museu, multiplica per 4 els que té la pàgina del museu. Dius, pues este és, ha de ser este, no pot ser cap altre.
Joan?
Sí, jo un poc de tot el que s'ha dit així nosaltres. És obvi que les xarxes fan falta. No es treballen molt les xarxes. Jo no tinc cap xarxa. Jo personalment no en tinc cap, però entenc la necessitat per lo que s'ha dit, perquè facilita l'accessibilitat, arribes a públics que normalment no arribes, presentes una quantitat de col·leccions i d'informacions que no podries en els metres quadrats que tens en les sales. Això és absolutament necessari. I també una qüestió que són els públics joves, no? Els públics, jo no sé en els vostres museus, però a l'Etno ja sempre ens ha preocupat moltíssim i aquest públic que ve fins a 16 anys perquè el porta a l'institut, desapareix i ja no torna fins als 33 o als 34, que també són, sembla ser, un origen de votants de l'extrema dreta en Espanya molt important. ¿Vale? Simplement vos creu això, a aquesta gent hem d'arribar. Jo em muic per tindre un TikToker potent en el museu, per favor, que algú vinga i mos ajude en aquest tipus de coses, no? Perquè és la manera d'apropar-los també a aquesta gent. Jo tinc dos fills, un de 17 i l'altre de 13, i estan tot el dia en el TikTok. No es podem deixar de banda aquests públics, necessitem estar amb ells. I sí, després el museu, òbviament, és un espai d'autenticitat insubstituïble. O sigui, això és així. Els museus es defineixen perquè tenen la part física de que tu vas i veus l'objecte allà en un moment donat, sigui una exposició temporal, sigui una exposició permanent, com el llibre digital i el llibre físic. No? Són dues coses, però necessitem entrar en el món de les xarxes. Això és absolutament necessari per a nosaltres. El nostre públic fidel, com en el cas del MEN, també... està ja cobrant de la Seguretat Social tots els mesos. Això no pot ser. A mi m'encanta que els guardes de sala en diguin que de sobte hi ha molts estudiants italians que venen a fer-se selfies a les sales del museu. Perfecte, anem bé. Que vinguin a fer-se tots els selfies del món, encara que sigui simplement fer-se un selfie. Hem d'arribar a aixòs altres públics, i aixòs altres públics, vulguem nosaltres o no vulguem, i es manegen en entorns digitals moltíssim. No?
Alguna reflexió més sobre el públic jove? Doncs, si us sembla, passem a...
Perquè és que és un altre debat.
I què és públic jove? Vull dir,
clar, no l'obrirem. Si l'encetem, jo crec que no dinem. Vull dir que, clar.
No, i això és important. Farem una cosa. Aquesta última mitja hora de les jornades farem un micro obert. Crec que en corre un perguí. Si algú té preguntes, crec que tots els quatre ponents estan oberts a rebre preguntes. Així que, endavant.
Bé, no és... Funciona? Sí. No és una pregunta, sinó més aviat és una reflexió. Jo vinc d'un museu que no és un museu de col·lecció, és el Museu d'Història de Catalunya, és un museu on ha imperat sempre el relat per sobre de la col·lecció, i veig que si aquest debat l'haguéssim fet fa 10 anys, seria totalment diferent. O sigui, el valor de la col·lecció seria un altre que el que hem estat destacant ara. Crec que tots hem destacat la importància dels relats per sobre de la pròpia col·lecció factual, per entendre'ns. I és un canvi de paradigma que jo penso que és molt rellevant. No? Tots busquem els relats, busquem els objectes que ens recolzen aquest relat, però realment la rellevància està en el relat i no en l'objecte. Tinc la sensació, no? Que és més una excusa. L'objecte és com una excusa per parlar de les històries, de les persones. Posem al centre les persones i els relats i no tant els objectes. Penso que si hi hagués algú aquí amb una perspectiva diferent de fa 10 anys i ens parlés de col·leccions, ens parlaria d'una manera ben diferent, tinc la impressió. Aleshores, els museus moltes vegades estem implicats amb la creació de documents com la política de col·leccions. I aquí crec que hi ha un debat obert, no? Com crear un document de política de col·leccions? És complex, perquè també canvia en funció de les voluntats i de les narracions de cada museu. Si al Museu d'Història fem un document de política de col·leccions, quines col·leccions hem de salvaguardar? Quines col·leccions... A mi m'interessa molt la pregunta aquesta, qui diu què és patrimoni i qui no? Qui té la potestat de fer això? És la narrativa la que constitueix el patrimoni o no? Bueno, només posar una mica a la taula rodona aquest debat, no? Que quan fem una política d'adquisicions, per exemple, o de col·lecció, que ens retratem a nosaltres mateixos, què és el que volem explicar, no? Tenim clar què volem preservar, què volem conservar, amb les també com s'adquireixen les noves col·leccions, com s'adquireix la nova modernitat, val tot, no val tot, és en funció del relat que nosaltres volem donar o les identitats diferents. Per exemple, tot el tema identitari, també volem subratllar identitats diferents, volem col·leccionar identitats diferents, com les representem. Bueno, una mica era aquesta... Bueno, és ampli, però crec que està molt amb la línia de quin paper tenen les col·leccions.
Alguna reflexió des de la taula?
Jo pensava si... T'estava escoltant i m'he fet la pregunta de què ens porta aquest canvi de paradigma, que el reconec ràpidament, I què ens porta? És el públic qui ens porta aquest canvi de paradigma o és els canvis de paradigma globals, no? Perquè si és el propi públic qui ens porta aquest canvi de paradigma, al final li estem donant la legitimitat d'aquesta identitat de la col·lecció al propi públic. Ell és responsable. Nosaltres ho tenim clar, però també entenc que estem parlant d'una col·lecció... Vull dir que si jo tingués davant, no sé, no?, una col·lecció d'art amb autories, amb famílies, amb... Ostres, no sé fins a quin punt tampoc li deixaria al públic, no? En el nostre cas és fàcil, no? Però seguint una mica amb la teva reflexió i continuo amb la reflexió, no responc, és qui ens porta aquest canvi de paradigma? Si és el propi públic, si són les dinàmiques institucionals o les dinàmiques de gestió cultural, o si és el canvi global del canvi de paradigma en el que ens veiem immersos per milers i milers de situacions, no? Però hi estic d'acord amb tu. Tot no val. Oh.
Bueno, jo crec que hi ha un canvi de centralitat, no? Dels museus. Quina funció tenen els museus a la societat, no? Crec que una mica és això el que determina aquests canvis, no? Què volem explicar o amb qui volem parlar, no? O qui volem representar en els nostres museus, a les nostres institucions. El museu cada vegada és més fluid, és més una cosa més menys no sé, menys rígida, no? On volem que hi capiga moltes coses i molta gent, volem, no? No sé.
Sí, ara. Sí. No, jo ahir és cert això que comentes, que s'ha produït un canvi de paradigma i que tendim més a cuidar el relat i això ens hem sofisticat, però ui, que no sé si és una tendència tan majoritària, les exposicions que més ens visiten a la ciutat de València avui en dia, com fa 10 anys, com fa 20 anys, són Sorolla. Bé, vale? Sorolla pa camunt, Sorolla pa cavall, Sorolla ahir, Sorolla avui, Sorolla...
Perquè esteu l'any Sorolla, em penso, no? Esteu l'any Sorolla, Sorolla.
Estem l'any Sorolla, però té igual, és que tots els anys són anys Sorolla. Aleshores, i t'assegure que vaig a algunes exposicions de Sorolla, perquè tens que anar, són quadres penjats un darrere l'altre i ja està. Vull dir que això continua arrasant entre el públic que va als museus. Entre el públic que va als museus. Ahir...
des de la professió sí que estem mirant, i això es nota moltíssim en moltes institucions, pot ser de nou els museus d'antropologia o vinculats a qüestions així a més societat, fan un esforç perquè saben que les seues col·leccions pues, no són de Sorolla, vale? Fan un esforç perquè el relat tinga pes, però ui, que les blockbusters funcionen com un tir. La pandèmia no les ha acabat, en absolut.
Àlex?
Bé, no, al final d'on ve tot això no deixa de ser una conseqüència més de la postmodernitat. No? Al final, a partir dels anys 80, hi ha tota una proliferació de la creació de museus que en part també doncs, respon com una contraofensiva. No? I aquesta vista enrere en contra doncs, d'aquesta globalització galopant i de més, que aleshores el que propicia és això, no? Aquest canvi de paradigma en el que alguns fins i tot han arribat a dir, no? Del ciutadà comissari, és a dir, el mateix ciutadà és qui acaba doncs, també exercint aquestes tasques en alguns àmbits del museu, que precisament tot això que estàvem parlant ara, no? Aquest auge de les xarxes socials, aquesta democratització que també sempre hem reclamat des dels mateixos museus i que sempre hem buscat a través d'això, però a través de focus group o a través de no sé què, no? Doncs propicia això, propicia que, doncs sí, a mi em sembla que és una merda aquesta exposició, doncs simplement faig la foto, penjo el Twitter i ho dic, i ja està, i no em cal dir-ho al llibre de visites perquè ja ningú diu el llibre de visites i només serveix perquè els adolescents de l'institut escriguin quatre rocades i facin dos dibuixos de penis, que és el que fan, que portem fent des de que som romans fa 2.000 anys, no? Aleshores, el problema amb això de les polítiques d'adquisicions també, no? Si ens hem cregut això i ha d'anar així, i ha de ser tot participatiu i de més, doncs també hauran de participar doncs, la ciutadania, no? És a dir, com fem nosaltres una política d'adquisicions? Bueno, és que potser no l'heu de fer només vosaltres, no? Potser ha de ser la gent, aquesta comunitat, que decideixi què, no? Què és el que vol conservar o què és el que no vol conservar, perquè al final el que ell vulgui conservar o no s'haurà de conservar amb els seus calés. I hauran de ser ells, els seus esforços, qui hauran de decidir, no? Vaja, és complicat també, ara també com a professionals hem de fer valer en part el nostre criteri i dir, hosti, doncs ara no, perquè considerem que doncs, Joaquim Mir o qualsevol dels artistes que té la Carme al seu museu no és, doncs els fotem a la primera foguera que trobem, no? Al tanto, no? Podem modular-ho, no? Dir, hosti, no ens agrada Modest Urgell, ara doncs el rajem de dalt a baix. Bueno, a veure, podem decidir si l'exposem o no l'exposem, o si l'exposem d'una manera o l'exposem d'una altra. Però, vaja, també hi ha el nostre criteri de valer.
Allò que tothom té un museòleg dintre, no? Un entrenador de futbol, bueno, i un...
Depèn la setmana, és analista polític, depèn la setmana és d'esports.
Sí. Que... Segona pregunta, sisplau. Sí,
soc Josep Borrell, del Botànic Mari Mur. Sí? Per tant, nosaltres tenim una col·lecció viva, abans en parlàvem. M'apunto una mica a aquesta idea, també agafant-me el títol de la jornada, no? El paper de les col·leccions, quan les col·leccions es converteixen en un mitjà i no en el fi dels museus, no? Això dona pas a l'entrada de la comunitat en el museu i, per tant, aquest tema que hem sentit a parlar tant, que és el de l'impacte, també, no? I la pregunta que jo volia llançar era precisament aquesta. Quin és el límit de l'impacte? Un projecte educatiu pot ser un impacte, fer redescobrir la història és un impacte, despertar un sentit crític és un impacte, generar un embat polític és un impacte. Des del vostre punt de vista, quin és? Em temo que no hi haurà una resposta única, evidentment, no? Però, per exemple, nosaltres ens plantegem quin ha de ser l'impacte que hem de voler generar en la societat. Veig que hi ha diferents models i m'agradaria saber una mica més d'això.
Micros oberts. Crec que tots heu fet projectes educatius, no? Els centres i els museus, fins i tot el museu particular, deies, Àlex, aquella a l'institut.
El límit, preguntes, és una bona pregunta. Jo, en la meva experiència professional, no hi ha límit. I m'explique. Vull dir, jo fa 10 anys no pensava que podíem gastar les nostres col·leccions per al tema de l'Alzheimer. No se m'ocorria. Això, i la porta s'ha obert. Suposa que mentre si tinc sort de continuar treballant encara els anys que em queden, s'obriran altres oportunitats. O sigui, la pròpia societat t'ho va demanant. I ahí la diferència està en que les institucions s'espavilen i estiguen al dia, intenten anar enganxant el que la societat els proposa d'una en els mitjans que tenim. Doncs si tenim professionals de la gestió cultural, si tenim professionals de la didàctica, si tenim professionals de la conservació, del que tinguem professionals, bueno, pues, revertir mitjançant les nostres col·leccions el que la societat ens va demanant. Jo crec que això està claríssim.
Yo añadiría que tiene mucha importancia también los equipos que están dentro en cada momento, porque de alguna manera son los que van determinando también un poco el propio funcionamiento. O sea, es como un diálogo, una ida y vuelta entre lo que la sociedad te va demandando en cada momento, pero también los que estamos dentro, las propias sensibilidades de los que estamos dentro. Porque me he sentido muy conectada cuando hablabas, por ejemplo, del Museo de la Historia de la Inmigración, porque pienso, por ejemplo, mucho en Neuchâtel. En Suiza en general es un país que ha recibido una inmigración muy fuerte. No hay muchos museos que se hayan dedicado a eso. Están intentando conectarse recientemente a ese tema. Y, por ejemplo, Ciudad de Neuchâtel tiene aproximadamente un 20% de la población de origen extranjero. Y no hay ningún museo, el nuestro debería de ser, a mí me parece, el que fuese capaz, precisamente por esa reflexión de lo local, es decir, de lo de allá, pero también de aquí, que había hecho ENAR con respecto a la materialidad, pero curiosamente nunca se preocupó el museo, nunca se ha preocupado hasta ahora de toda esa respuesta, ¿no? Entonces, me parece importante ese diálogo entre lo que la sociedad nos demanda, por un lado, pero también nosotros mismos, por nuestras propias sensibilidades, sentimos que el museo debe ir incorporando, ¿no? ¿Y qué otras reflexiones? Para mí, por ejemplo, la cuestión de la pertenencia es muy importante, probablemente por mi propia experiencia personal, porque yo soy alguien que forma parte de la inmigración, que ha llegado, que tiene esa materia. Entonces yo me planteo cosas que probablemente para mis compañeros, que son todos suizos, yo soy la única extranjera que forma parte del equipo, pues seguramente hay cosas que no se preocupan o que no les llama la atención o que no sienten, ¿no? Entonces yo creo que ese diálogo entre lo que la sociedad nos demanda y lo que nosotros somos capaces de pensar nosotros mismos, de nuevos temas, de nuevas preocupaciones, de estar atentos también a la sensibilidad de todo lo que nos rodea, es lo que nos puede continuar avanzando y hacer avanzar. Y creo que lo importante, y esto es una cosa también muy subjetiva por mi propia experiencia, es no dormirse en los laureles, es una expresión muy coloquial, porque yo creo que la complacencia y el confort son muy peligrosos. Cuando creemos que ya hemos hecho todo y que ya hemos avanzado mucho, tendemos a quedarnos paralizados y a no seguir preguntándonos cosas. Y yo creo que siempre, siempre hay que, estoy de acuerdo con la Inma, hay que darse un poquito de vida, porque ahora que estamos tan cuestionados, sobre todo los de etnografía, pues claro, vivir con la presión permanente de estar con el látigo fustigándonos no es ni sano ni pertinente. Pero creo que la complacencia y el confort intelectual son peligrosísimos. Y creo que siempre hay que seguir preguntándose si podemos hacer algo más y sobre todo si lo podemos hacer mejor. Creo que eso debería acompañarnos individualmente como profesionales siempre, sin fustigarnos.
Jo, en referència al que deies de l'impacte, és que no sé si venim d'una cultura en què l'impacte ens el demana ja per avançat. És a dir, munta un projecte que tindrà aquest impacte. Val? Per tant, primer no ens deixem sorprendre, perquè l'impacte al contrari, és a dir, tenim tant l'avaluació ja feta que, ostres, control de públics, nombre de públics, gènere... És a dir, ho tenim tot, tan descrit que l'impacte és una cosa que ja està ja sobredonada dins dels propis projectes. Jo crec que ens hauríem de començar ja a posar una mica la idea de que bueno, la necessitat és l'òrgan, no? Decía Darwin. És a dir, d'alguna manera deixar-nos una mica acompanyar. I si necessitem estirar els tits, els estirarem, però igual no cal i no els estirem. És a dir, l'impacte que pugui tenir després una proposta o en les nostres pròpies col·leccions o els nostres propis projectes de museus haurien de ser al final, però no a l'inici, perquè el que no ens deixa és créixer. Quan muntem un projecte i volem que aquest projecte tingui uns objectius determinats, no han de ser uns objectius de públic, uns objectius de publicitat en mitjans de comunicació, ni uns objectius de que vinguin més dones, ni un... No, han de ser objectius de ciutadania, de que la ciutadania vingui al museu i faci el que nosaltres hem previst que faci, però no en condicions determinades, perquè si fem això, crec que ens estem primer sobreposant un pes excessiu i d'altra banda, al final, qui ens donarà la rodona? El turista, els nens que entren per una porta i surten per l'altra, aquí ja estem complint tots els objectius i tot no sé què, ¿vale? I ja està. I ens conformem amb això? No pot ser, no pot ser que les nostres aspiracions siguin complir una valoració quantitativa sense tenir cap recurs qualitatiu que digui, mira, han vingut dues persones, però és que estas valen por cinco. I ja està. I quan faci la comptabilitat de públics, posaré 10. Perquè han vingut dues, però és que són 10. És així. Clar. Mira, no voldria que sonés sabotada perquè us prometo que no ho és, eh? És des de la més absoluta de les modèsties, però nosaltres tenim política de contenció de públics i ho comentàvem ara a l'esmorzar. És a dir, el públic és absolutament demolidor, és a dir, no és sostenible tenir un museu que entren 150 persones cada dia perquè tiren de la cadena, perquè necessites les llums, perquè necessites personal que els atengui, perquè som administració pública. És a dir, hem de donar un servei al públic, però hem de ser també conscients del que estem gastant de diner públic. I si ho som, i som realment responsables de les despeses que genera obrir cada dia les portes d'un museu, hem de tenir política de contenció. No pot entrar un grup de 50 nens adolescents per una porta i sortir per l'altra, perquè no som un zoològic i perquè, a més, els zoològics s'estan tancant. ¿Vale? Por mala prensa, ¿verdad que sí? Pues después vamos a venir los museos que dejemos entrar a la gente para que nos tire cacahuetes. No, no. El que ve ha de pagar un import revolucionari, ha de deixar alguna cosa al museu, ha de portar una reflexió. Nosaltres com a gestors necessitem aquestes reflexions per portar més enllà els nostres discursos. Però aquest és l'impacte real, no 200 nens corrent pels passadissos del museu.
Sento, si us sembla, seguim amb una altra pregunta.
Sí. Hola. No sé si se sent. Se sent? També vinc del Museu d'Història de Catalunya. Amb això que dius, Imma, molt breu, però crec que és cert que la forma en què es valora l'èxit de la cultura no és correcta. No pot ser quantitatiu, ha de ser qualitatiu. A ningú se li acudiria a la Seguretat Social l'èxit de la sanitat fos que hi anés més gent a consumir, no? I que hi anés més gent, que tingués més usuaris, no? Realment, o sigui, la sanitat treballa perquè la sanitat tingui una qualitat. I no compta quanta gent ve. Mira, aquest any han vingut més usuaris. No, doncs jo crec que en cultura s'hauria de fer el mateix. Però bé, jo crec que aquí devem estar tots d'acord en això, no? És un apunt. Volia preguntar... Bueno, també volia dir una altra cosa. Penso que estaria interessant que hi hagués algun personatge com, per exemple, una sociòloga o un sociòleg ajudant en les concepcions dels museus, perquè crec que som... Hi ha un marge molt gran entre el públic i els professionals purament de patrimoni, arqueòlegs, historiadors de l'art. Crec que hi ha una difícil comunicació. En el món del màrqueting utilitzen sociòlogues, sociòlegs per vendre un producte, perquè volen tenir un coneixement més real del mercat. Potser podria ser una figura que jo sempre he pensat que podria ser útil, no? Una altra perspectiva de conèixer una mica més la societat. Però sobretot el que volia fer és una pregunta precisament al director de l'ENT, no? Perquè crec que han tingut una experiència que ara la tindrem també al Museu d'Història, que és l'exposició Una altra història. M'equivoco?
Programa de tele, no?
Sí, correcte. I penso que m'agradaria saber, primera, com a museu que ho rebrem i per conèixer l'experiència, però també una mica com a reflexió general en tot. Aquesta, no sé si ho coneixeu, és un programa que estan anunciant ja a TV3, que es fa a través d'uns objectes que es recullen a tota Catalunya i porten sobretot històries personals al darrere. No? L'Etna ho va fer, ara ho estem fent nosaltres, estem començant a recollir ja objectes perquè ja s'han gravat els primers programes. Són objectes que per si sols no tenen un valor econòmic, algun, però en general són molt, molt quotidians i darrere hi ha històries. No? Voldria saber, l'Etno, quina experiència... Primera, si heu fet col·lecció després d'això amb algun objecte d'aquests, bé per voluntat del propietari, propietària que us ho ha demanat, o bé perquè heu estat vosaltres interessats en fer-ho, i si heu tingut una experiència diferent fent una exposició o sigui, amb aquest càrrec de públic, no? De...
Joan, resposta ràpida que tenim. Cara, alguna pregunta?
Superràpida. Anem a veure. El cas del País Valencià, el programa es diu Tresors amb història. No, una altra història és el nom que TV3 li ha col·locat. Val, nosaltres no liderem aquest projecte, hem sigut convidats, vam ser convidats a aquest projecte. Jo estic entre, són tres presentadors, jo he estat ahir. L'experiència ha estat bastant interessant per el mitjà de difusió, que és en aquest cas la televisió, a punt. Nosaltres no havíem entrat a aquest mitjà de difusió, tot i que el País Valencià cal dir que no és com TV3, a punt té una audiència no al nivell de TV3, per tant això està molt limitat. Per dir-ho en termes televisius, a mi en València Ciutat no en coneix ningú, però quan vaig a festes de pobles, com el meu, pues en coneix tot el món com el de Tresors amb història. ¿Vale? Punto. Això és el que hi ha. ¿Vale? Per tant, la tele es veu més en àmbits de fora de les grans ciutats que són, tendeixen a ser castellanoparlants al País Valencià. ¿Vale? L'experiència del museu ha sigut positiva. No hem fet col·lecció per una raó molt senzilla, perquè la gent que ens ha deixat aquests objectes per a l'Expo, en vam fer una fa 2 anys i ara estem treballant en la segona, i si objecte no està disposat a donar-lo per res. Vale? Això és la raó primera per la que porta l'objecte al programa, que és la història que hi ha darrere. I com a experiència museogràfica ha estat prou interessant perquè efectivament ahir en aquest cas és que nosaltres ja tendim ahir, però en aquest cas era molt obvi que aquesta botella donava igual, la botella era la història que la persona contava. Les carteles eren super llargues, però la gent se les llegia, clar, perquè molava la història més que l'objecte.
Gràcies. Següent pregunta.
Sí. Hola, bon dia. Primer de tot, moltíssimes gràcies. Ha sigut fascinant i m'heu agradat molt totes. I trobo que és molt, molt interessant el vostre posicionament des d'un punt de vista d'aquesta modèstia i d'aquesta humilitat excessiva, penso, per totes vosaltres. Eh? Perquè és que és fascinant el que heu explicat, però ens fa molta falta fer aquesta reflexió. Ja vaig ràpida. Jo també vinc d'un museu d'història, del Museu d'Història de Girona i Museu d'Història dels Jueus, i voldria... Més, també és com una reflexió. Jo penso que és referit a la primera intervenció de la companya del Museu d'Història de Catalunya i el títol de... el paper de les col·leccions en els museus actuals. Més que un canvi de paradigma, jo penso que és important el fet de veure de què fem dir a les col·leccions. O sigui, les col·leccions són les que són, però aquí també vull fer un incís. O sigui, les col·leccions són les que són, però també seran les que seran segons el que decidim actualment i el que decidim en el moment. Però vull dir que partim d'unes col·leccions que ja existeixen. Això passa en el Museu d'Història de Girona, per exemple. I el Museu d'Història de Girona, i em sap greu dir-ho, i també faré una reflexió des de la humilitat i des de la modèstia, però tenim una col·lecció de trastos molt grossa, és veritat. I tenim una col·lecció d'art bona també, però tenim una col·lecció d'elements i d'objectes de trastos molt grossa. Per tant, trastos amb el bon sentit de la paraula. Llavors, a l'hora de fer què fem amb aquests objectes és com els fem parlar i com els exposem i què diem i què transmetem amb aquests objectes. A les 3D de la Sara jo hi afegiria una altra D, que és la de despatriarcalitzar. I per tant, només voldria fer una petita incís en una experiència que vàrem tenir en el Museu d'Història de Girona. Vàrem fer una exposició fa 3 anys, que es deia Les coses que foren. És una exposició a la qual vam anar a magatzem i vam agafar objectes diversos, però molt diversos, des d'una màquina d'ordir i trenar fils fins a unes rajoles amb un emblema heràldic. i les vàrem fer parlar aquests objectes a partir de noves interpretacions, aplicant-hi sobretot la mirada de gènere. Va donar un resultat prou bo, però sí que és cert que actualment tenim l'exposició de la col·lecció Rafael i Maria Teresa Santos Torruella, i és una exposició d'obra d'art i de col·lecció artística dels anys, la Fanny ho sap millor que jo, però des dels anys 20 fins ben recent, i que segurament té molt més èxit de públic aquesta exposició que no pas la de les coses que foren. Jo, com a directora, potser em sento més satisfeta de les coses que foren, perquè vam fer parlar els objectes des d'una altra perspectiva. De fet, aquesta exposició va ser la base de les audioguies que ens va fer l'Àlex, per tant, a través del Visit Museum, no? Per tant, i acabo, de veritat, perquè m'enrotllo molt, però la qüestió era posar-vos sobre la taula si creieu que, si esteu d'acord amb això que veig, que dic jo, no? De que a banda del canvi de paradigma que hem tingut des de la museologia i des de la museografia, també hi ha aquesta voluntat i aquesta intenció de canviar la mirada que apliquem sobre els objectes, i que això, a més, no és una cosa perenne, o sigui, això canvia, això ho veiem així aquest temps, i d'aquí 5 anys les coses poden canviar. Per això sempre dic que els discurs del Museu d'Història és que és vàlid per 5 anys, i després segurament les coses hauran canviat bastant.
Si ho podem fer...
Perquè anava de principi, però m'he enrotllat molt.
Si ho podem fer en 30 segons, sisplau. No és culpa teva, no pateixis.
No, en una... No sé, ¿funciona bien? Sí. En una de las diapositivas que he puesto al principio, en la exposición de 1984 de objetos, pretextos, objetos manipulados, la exposición empezaba con una frase de André Gide que dice que la importancia está en tu mirada, no en la cosa que miras. Yo creo que eso que Henar utilizó en el 84 sigue siendo absolutamente vigente 30 años después. Nos corresponde a nosotros, además, y también por una cuestión de responsabilidad. Eso ha suscitado a veces luchas, y cuento una anécdota personal, luchas entre nosotros, porque esa dinámica de incorporar objetos nuevos, la contemporaneidad, pero claro, tenemos un montón de objetos, 40.000, 45.000, antiguos, históricos, y que muchas veces están durmiendo el sueño de los justos en los almacenes, y hay una responsabilidad también por social y profesional por nuestra parte. Es una cuestión de ética, y por volver a la cuestión del dinero público, porque se han comprado con dinero público, son donaciones, en fin, se paga el mantenimiento con dinero público, de ser capaces de preguntar a esos objetos y de mirar a esos objetos del pasado, también para hablar de la contemporaneidad, como Joan ha dicho, ¿no? Porque eso, hasta la pinza, si me permito, que me parece un objeto maravilloso, me lo voy a apropiar, ¿eh? Porque ya te lo aviso, porque eso
es universal,
nos permite, entre otras cosas, por volver a la cuestión de la polisemia que hablaba Henar de los objetos por principio no son la verdad de nada, decía él, bueno, dicen lo que nosotros queramos decir, entre otras cosas por volver a la descolonización, porque todo lo que estamos diciendo habría que cogerlo con pinzas. Entonces, hasta eso, que es un objeto, sirve para hacer una metáfora de nuestro propio trabajo como conservadores. Entonces, de lo que se trata es de que seamos capaces de volver la mirada a todas esas cosas que están metidas en los almacenes desde hace décadas, que no sabemos muy bien qué hacer con ellos, porque lo importante es que les preguntemos y que seamos capaces de darles nuevas miradas. No tanto seguir comprando, que puede que también, sino de hacer ese trabajo de responsabilidad.
Sí, al final, és a dir, el que us deia, per mi, jo no treballo en cap museu estable, al final soc mercenari de la cultura, allà em criden, allà vaig. Per tant, però sí que penso, no, que al final els museus han de servir per explicar a la comunitat que els acull, no? Que al final també són els qui els manté a través de la col·lecció que tenen. És a dir, per tant, si la comunitat actualment està veient uns discursos en una determinada línia, doncs el museu no pot ser tampoc un bolet que estigui totalment aïllat del que està passant fora de les seves parets, sinó que al final, doncs, també ha de veure, doncs, amb aquests ulls, sense fer un excessiu revisionisme històric o de més, no? Entenent, doncs, el context en el que s'han creat aquests objectes, sobretot els més històrics, però alhora, doncs, podent incorporar aquesta visió actual de què estem fent, no? Si els nostres avis havien fet això, doncs nosaltres estem fent això altre, no? Vull dir, per mi, un dels millors lemes que té cap museu del món és el del Museu de la Vida Rural. Sembla que els estigui fent molt la pilota, vull dir que... Però, bueno, són dels principals clients que tinc, per tant, alguna cosa els hi he de dir, no? Però el seu lema és molt senzill, no? I és que per saber on anem hem de saber d'on venim, no? Doncs això és exactament una de les nostres tasques, i és fonamental.
Jo és que crec que un poquet en la línia que és que els museus no es podem aïllar. El museu més estàtic del món està connectat amb la societat que el rodeja, punt i pilota. Vull dir, això no hi ha història, per tant, estic molt d'acord. Això té que anar en moviment. Les teues col·leccions, les visites, les revisites, i cada vegada que les visites passen 5 anys, 2 o 1, se t'ocorreixen coses noves perquè tu també eres un ser social i estàs veient coses. No sé, pues, i tant, és absolutament necessari. I això és la dinàmica, no pot ser altra.
Doncs bé, Carme, ràpid, eh? Volant.
Ni que sigui... Sí? Em sentiu? Ni que sigui per al·lusions que a les carteles...
No, sé que en el vostre cas no ho feu, això de les...
No,
de les...
No ho fem en els catàlegs. Eh? Però en les carteles diria que no hi ha les mides. A veure, quan hi torni m'ho miraré, però jo diria que no. Per mi, les col·leccions d'un museu és el seu ADN. Però més una mica igual si aquestes tenen un gran valor o no. Jo actualment estic dirigint al Museu d'Art de Girona. Quina cosa. Però més igual, avui és aquest i demà pot ser un altre. El que encararé és diferent la feina en funció de la tipologia de les col·leccions, que en definitiva és l'ADN i del que es vulgui fer amb elles. Nosaltres no ens limita, o intentem que no ens limiti, perquè dic mentida, sí que ens limita, però sabeu què ens limita? Ens limiten en el fons, els nostres patrons o la gent que, no, aquells que ens paguen, aquests ens limiten molt i fins i tot ens obliguen a créixer en un sentit o un altre. Perdona, Sílvia, però vosaltres teniu una col·lecció, però no la va triar el museu, la de Santos Torroella. Nosaltres tenim col·leccions que, per sort, encara ens les triem, però hi ha molts museus municipals que qui tria el creixement de la col·lecció cap a una banda o cap a una altra és l'alcalde de Torn o el regidor de Cultura o la cosa aquesta dels premis de pintura ràpida. Vull dir que aquí hem fet una taula, és que era a Tosa fa dissabte, hem fet preparat una taula molt des de la visió de l'etnologia dels museus d'història i etnologia, els d'art, també existim i no som un bitxo raro, sinó que tenim això que tenim, que, bueno, que el nostre és més difícil que ens ho tirin a la bassa, costa més de conservar, i tens una responsabilitat, perquè si a mi se'm fa malbé un retaule, doncs em cridaran l'atenció i no el gibrell que tens tu exposat. No? Mira, buscaràs un altre. El que passa que per mi la col·lecció és molt, molt determinant i el relat que fem sobre aquesta, com la treballem, és el que ens fa doncs, créixer a cada museu. I això és el que ens fa estar vius i actius també als museus d'art, que sembla que només siguem contemplatius. Ara hi ha tot aquest moviment dels museus i salut i ens estan començant a passar coses en els museus d'art. Ara intentarem entrar en un programa d'algú que està fent recerca científica de com l'art pot ajudar a curar algú que està enllitat en un hospital. No? Però no hem anat nosaltres, ens han vingut a buscar, per mi això. És fantàstic, no? I després, el nostre museu té molts turistes, no em preocupa que vinguin, són els que més paguen, sabeu? Però ells entren, fan les seves, ho passen bé, els hi agrada, i em donen molt poca feina. En canvi, amb grups de treball, com ara que estem treballant també amb un grup doncs, amb problemes mentals, són 4. No sabeu la feina que ens donen aquests 4. Són els que ens agraden, eh? I són els que ens omplen. Però per això ja ens va bé tenir turistes, vull dir que tampoc ens volem tancar a res. I política d'adquisicions escrita, i tant que sí, perquè és que si no et colen qualsevol cosa. I ja per tancar, aquests del temps, com es diu el programa aquest que han fet ara? Els objectes aquests de...
Això de la tele.
Això de la tele. Bueno, nosaltres ja hi hem passat per allò de la tele, ja hem vingut a casa nostra i ens volien fer tancar. Bueno, aquí va ser un drama. Després volien fer volar un dron. Aquest va ser un altre drama. Fer volar un dron al Saló del Tron amb tots els retaules. Que en el tio del dron el vaig allà plantat i li vaig dir és sota la teva responsabilitat que et carreguis un retaule del segle XIV. Però ho vam fer i a nosaltres, clar, com a museu d'art, el que esperem que ens porti és una campanya de publicitat a cost zero o a un baix cost, perquè bueno, va ser per nosaltres, per la tipologia de museu. Només dir, col·leccions són importantíssimes i polítiques d'adquisicions també, i totes són vàlides, fins i tot la política d'adquirir molt poc. Jo ho trobo fantàstic.
Doncs, amb això acabem. Dono les gràcies en nom de la Gemma, en nom del Joan, l'Associació de Museòlegs de Professionals de la Museologia de Catalunya, la UDG i No sé si l'any que ve en farem unes altres, però crec que han estat molt interessants. Gràcies. Gràcies.